L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Un dia més, un servidor Domènec Ramal és qui us dona la benvinguda en este temps d'actualitat. A l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre, l'informatiu d'avui dijous, primer dia del mes d'octubre de 2015. Temps d'actualitat que, com és habitual diàriament, elaborem a través de la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE, un temps que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars, un temps que avui començarem a Nanta del Tebre, i és que l'atenció ciutadana ha estat la protagonista del 100 primers dies de govern des que va començar aquesta legislatura, tal com explica l'alcalde. Ple de tràmit novament marcat pel deute a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, un ple que se celebrava ahir dimecres. A requeriment de la plataforma Calera, el govern desglossa el deute municipal detectat fins ara en l'apartat de control i fiscalització dels òrgans de govern. Santa Bàrbara denuncia Endesa davant del síndic de Greuges. L'Ajuntament ja es va queixar a la companyia pels continuats talls de subministrament elèctric produïts al municipi. El jutjat de Vinaròs cita a declarar el primer dels imputats pel cas del projecte Castor per al proper dia 19 d'octubre. I a l'informatiu d'avui recordarem aquests talls de carretera, talls simultanis previstos per aquesta tarda a la Nacional 340, a Alcanar i a l'Ametlla. Parlant d'aquesta via, destacarem un nou accident, un nou sinistre, en este cas produït ahir a la tarda a l'altura de Vinaròs i amb el resultat de 3 ferits greus. En clau d'agenda, avui parlarem de l'artista ampostí Manel Margalef, que exposa al Centre d'Art Lopati de les Terres de l'Ebre a Amposta l'exposició Subversió. I aquest cap de setmana Godall organitza les setenes jornades culturals. Coneixerem algunes de les propostes que el seu programa contempla. Per últim, i ja a la recta final del nostre temps d'actualitat, tractarem avui qüestions esportives, passarem balanç a la participació del Club Patí l'Aldea al Mundial de Patinatge Artístic a Cali. També destacarem que Anouk Vizcarro es classifica per al Campionat d'Espanya a Leví. I en clau esportiva, avui també passarem per Amposta. Dos joves esportistes, Genís Gisbert i Cristian Ferrer, s'han penjat les medalles d'or i plata, respectivament, al Campionat Estatal de Taekwondo, disputat a Alacant. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu de la jornada ho avançàvem en titulars. L'encetem avui a Deltebre. L'equip de govern d'aquell ajuntament passa balanç als 100 primers dies de legislatura. L'atenció ciutadana ha estat la protagonista d'aquests primers 100 dies de govern. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'alcalde del Tebre, Lluís Solé, en l'entrevista a la nostra emissora, ha fet un balanç dels primers 100 dies de govern i ha explicat quins són els projectes de futur i les accions que han començat a desenvolupar. L'inici de la legislatura ha vingut marcat per dues línies d'actuació clares, la de reforçar les polítiques socials creant una partida d'urgències socials i la d'imatge del poble amb la posada en funcionament de la campanya del Tebre Net. Al llarg d'aquests primers dies de govern, l'atenció ciutadana, amb més de 500 visites ateses, ocupa el 60% del temps, mentre que el 30% es dedica als front awards i també la resta a posar ordre i planificar el futur. Molta feina, tal com ens explicava l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
Hi ha tantíssima feina que has de prioritzar i és impossible gestionar-ho tot perquè has de prioritzar. Per una banda, tenim tot el que és el tema d'atenció ciutadana, que el que és l'atenció ciutadana estos mesos, inclòs el mes d'agost, ha sigut una voràgide impressionant. Impressionant fins al punt que, clar, a banda d'atendre la gent que té moltes preocupacions, molts problemes i moltes urgències, i que com a càrrec públic, jo mateix com a alcalde, però també els regidors que m'acompanyen al govern municipal, hem d'atendre, a banda hem de gestionar. Però a banda, hem de gestionar el dia a dia, també hem de planificar el futur, perquè per això hem guanyat unes eleccions, per a planificar el futur i executar el futur. Però per l'altra banda, També ens hem trobat una sèrie de fronts oberts, pues que també els hem de gestionar, encara que no estiguin a l'agenda política per la qual ens van presentar les eleccions, però que venen d'anteriori i també els hem de gestionar. Per tant, si ho havia de dir a nivell de percentatge, podríem dir que l'atenció ciutadana ha sigut molta, pues un 60% del temps ocupat d'estos 100 dies de govern en més de 500 visites d'atenció ciutadana, més de 500, però clar, de 500 vol dir que tu has de gestionar 500, jo personalment. L'altra cosa és tots els regidors. I en cap tot això se desprèn una gestió, perquè la gent, en aquest cas, quan te ve, t'explica un problema, però aquell problema li has de fer un seguiment, li has de proposar solucions, o has de mirar, i necessites un temps de gestió. Per tant, un 60% bo seria tot el que és atenció ciutadana, un 30% tapar forats i fronts oberts que venen de l'anterior mandat en aquest cas. També s'ha de ficar ordre, no? Pues perquè en aquest cas pues, ficar ordre és una de les premisses per les quals ens vam presentar, ficar ordre pues, a nivell de priorització de despesa, ficar ordre a nivell d'atenció ciutadana, ficar ordre a nivell de difusió corporativa, ficar ordre a nivell de sentiment del personal més proactiu de cara a la corporació municipal, en aquest cas a que tothom se senti implicat en el que fa.
Aquests primers 100 dies també s'han marcat per la visita de molts càrrecs institucionals a Deltebre, com és el cas del director de Salut de la Unió Europea, el conseller d'Agricultura, el secretari general de l'Esport i el conseller d'Interior, entre molts altres.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim en clau municipalista. Parlem ara del ple de tràmit novament marcat pel deute i celebrat a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. A requeriment de la plataforma Calera, el govern desglossa el deute municipal detectat fins ara en l'apartat de control i fiscalització dels òrgans de govern. Un ple del qual ens en parla en la crònica que avui des de la Cala Ràdio ens porta Francesc Callau.
Aquest dimecres, dia 30 de setembre, a la tarda, hi va haver reunió ordinària del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Un ple de tràmit, en principi, que posteriorment no ho va ser tant, donat que va servir per conèixer més dades sobre el deute municipal. Així es van aprovar els comptes de 2014 amb els vots a favor de Convergència i Unió i de l'alcalde Jordi Gazeni d'Esquerra Republicana de Catalunya, que va dir que ho feia per recolzar els tècnics municipals. I la resta del grup d'Esquerra Republicana, la plataforma Calera i el grup de Compromís per la Cala es van abstenir. Aquests comptes revelen que, a 31 de desembre de 2014, hi havia un estalvi net de 837.250 euros i un romanent de tresoreria de 1.362.726 euros. Pel que fa al rati d'endeutament, el de l'Ajuntament és del 145,48% i el consolidat del 135,14%. A requeriment de la plataforma Calera, en els apartats de control i fiscalització dels òrgans de govern, tant l'alcalde com el regidor d'Hisenda van donar informació sobre les darreres reunions mantingudes amb el Ministeri d'Hisenda per tal de gestionar el deute municipal. En aquest punt també es va detallar una part de la informació en mans del govern respecte al deute, també a requeriment de la plataforma Calera, que va aprofitar per demanar un ple extraordinari per debatre sobre el tema i un acte públic d'explicació a la població. Segons l'equip de govern, el deute, que encara és viu, puja a més de 47 milions d'euros. Aquest és el balanç que en feia la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Maite Puell, sobre el ple municipal.
Bueno, el cert és que el deute és el que és, no obstant, no, la nostra actitud és totalment optimista, tenim les portes obertes, estem negociant amb proveïdors, creditors, bueno, i tenim les mateixes ganes que el primer dia que vam entrar, però sí que és totalment cert que el deute és viu i surt deute de baix de les pedres.
Per la seva part, Antonio Espuny, portaveu de Compromís per la Cala, feia aquesta explicació.
Dir i explicar a la població que aquests mesos els hem aprofitat, hem localitzat la deuta i que l'equip de govern està treballant per a solucionar aquest deute. Hi haurà possibilitats de solució, hi ha possibilitats de solució, estem negociant perquè això, aquest deute no representi l'estrangulament, pràcticament, a mort d'aquest Ajuntament.
Per la seva part, Joan Pere Gómez Comés, portaveu de Convergència i Unió, va manifestar-se de la següent manera.
El senyor Antonio Espuny, l'alcalde infacto, el que farà és, als 4 anys, parlar del deute per amagar la incapacitat que tenen de poder tirar el poble endavant. Ells ja sabien del deute que parlàvem quan entraven a l'Ajuntament i, per tant, el que no podem fer ara és sempre excusar-se amb el deute per no fer altres coses que penso que són molt més importants.
Joan Font, portaveu de la plataforma Calera, va fer aquest balanç del ple.
Ja que l'agost va fer un públic que evidentment uns 50 milions d'euros, creia que, i tal com vaig dir les meves declaracions en aquell moment, he fet una pregunta que ens pogués fer 5 cèntims, però he agafat el compromís d'un ple extraordinari perquè sigui documentat tot el que es diu i que després el poble, amb una audiència pública, ho puguem fer. I aquest compromís avui crec que l'alcalde l'ha adquirit.
El ple amb caràcter d'urgència va aprovar la moció consensuada pels alcaldes de les poblacions afectades pel pas de la Nacional 340 a les Terres de l'Ebre, en la que es demana la continuïtat de l'autovia A7, la gratuïtat de l'autopista AP7 i la bonificació als camions que transcorrin per aquesta autopista.
Gràcies, Francesc, i no deixem de parlar de l'actualitat que generen els nostres ajuntaments. Anem ara a la comarca del Montsià, perquè l'Ajuntament de Santa Bàrbara denuncia Endesa davant del síndic de Greuges. L'Ajuntament planer ja es va queixar a la companyia pels continuats i perllongats talls de subministrament elèctric produïts al municipi el passat mes de juliol. En no rebre resposta d'Endesa, l'Ajuntament ara ha exposat els fets davant del síndic de Greuges de Catalunya. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
No és estrany que de tant en tant el nostre municipi pateixi talls de llum sobtats, de vegades fins i tot microtalls, que causen perjudicis a l'usuari i sobretot als aparells elèctrics més sensibles. El passat mes de juliol, però, i concretament els dies 29, 30 i 31, la deficiència en el servei ja va arribar a lo que es podria denominar d'escàndol, perquè durant els 3 dies els talls de subministrament elèctric es van produir de forma reiterada i per causes desconegudes, ja que en cap moment la companyia subministradora va comunicar cap tipus d'incidència ni va haver tampoc cap tempesta ni qualsevol altre element o factor que pogués fer pensar que es poguessin produir talls tan repetitius i perllongats. Davant d'aquesta situació i atenent també a les queixes veïnals, el passat mes d'agost, l'Ajuntament de Santa Bàrbara va dirigir una carta a Endesa demanant explicacions pels fets ocorreguts el dia 29 de juliol per la tarda, quan es va produir el primer tall, continuant el segon al matí del dia 30, sense que restablís el servei fins al 31. La carta exposava els fets i demanava explicacions del per què no s'havia informat prèviament a l'Ajuntament de que es produirien talls al subministrament i també de per què, dies després de l'incident, cap responsable de l'empresa s'havia posat en contacte amb l'Ajuntament per proporcionar una explicació de lo que havia passat, advertint que la interrupció temporal del subministrament elèctric significa un incompliment per part de l'empresa de les disposicions legals que regulen l'activitat, així com de les contractuals, i demanant una explicació dels fets que va ocasionar aquesta interrupció. També demanaven a la carta que s'informés prèviament quan s'hagi de produir algun tipus d'interrupció per causes previstes i que s'incrementen les inversions per mantenir les instal·lacions. L'alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, explicava que tampoc és la primera vegada que l'Ajuntament s'ha de queixar formalment davant d'alguna deficiència en els serveis que rebem com a municipi.
Tampoc és novetat d'ara, eh? Vull dir, l'Ajuntament, sempre que hi ha hagut un greuge de cara a la gent del poble, sigui de l'empresa que sigui, FECSA o Sorea o la que sigui, no? L'Ajuntament sempre oficialment ha fet la seva queixa. Que passa que, bueno, és el que diem, són coses d'estes del dia a dia.
De totes maneres, i després de gairebé 2 mesos sense rebre resposta per part d'Endesa, ara l'Ajuntament, el passat dia 23 de setembre, decidia exposar la seva queixa davant del síndic de Greuges.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Informatiu Emute.
El jutjat número 4 de Vinaròs ha citat a declarar per al proper dia 19 d'octubre a les 9 i mitja del matí el coordinador de l'Institut Geològic i Miner, Jesús Gómez de las Heras, un dels responsables d'emetre un informe l'any 2007 en relació a la investigació judicial oberta per presumptes irregularitats relacionades amb la tramitació de la concessió d'explotació del projecte Castor. Segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià, Gómez de las Heras serà el primer dels 18 imputats en prestar declaració per presumpta prevaricació mediambiental, delicte contra el medi ambient i recursos naturals. La jutgessa va imputar un total de 17 persones i també l'empresa Escal UGS arran de la denúncia interposada per la Fiscalia Provincial de Castelló l'octubre de l'any 2013 després dels nombrosos moviments sísmics enregistrats a la comarca del Baix Maestrat i també a les Terres de l'Ebre per tal d'investigar si els terratrèmols podien estar relacionats amb la injecció de gas, així com per analitzar la tramitació i autorització del projecte i l'actuació de l'adjudicatària Escal UGS durant la fase d'execució. En concret, s'imputa per un presumpte delicte de prevaricació mediambiental a 9 persones que són les responsables de l'informe de l'Institut Geològic i Miner de l'any 2007 i de la declaració d'impacte ambiental del 2010. Així mateix, per suposats delictes contra el medi ambient i els recursos naturals, la jutgessa imputa els 8 membres del Consell d'Administració d'Escal UGS, així com el representant legal de l'empresa. Per part de l'Institut Geològic i Miner, la jutgessa cita a declarar Gómez de las Heras, que va arribar a estar imputat per elaborar un informe favorable al recreixement de la bassa d'Aznal Collar, que va ocasionar un greu vessament tòxic a Doñana l'any 1998, el director de Recursos Minerals i Geoambient, José Antonio Fernández Sánchez, el director de Geologia i Geofísica, Luis Roberto Rodríguez Fernández, el director general Pedro Calvo Sorando i el director general de Política Energètica i de Mines del Ministeri d'Indústria, Jorge Sanz. A més, la magistrada també va imputar els mateixos delictes de prevaricació mediambiental als responsables de la resolució que va atorgar a Escal UGS l'autorització administrativa del projecte, així com per la declaració d'impacte ambiental. En aquest cas, els imputats són aleshores el conseller tècnic de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, José Manuel Escanilla, el subdirector adjunt de la Subdirecció General d'Avaluació Mediambiental, Miguel Aymeric, la directora general de Qualitat i Avaluació Ambiental, María Jesús Rodríguez, Antonio Hernández, que va succeir Sanz en el càrrec de director general de Política Energètica i de Mines, i el mateix Jorge Sanz. D'altra banda, estan imputats per un presumpte delicte contra el medi ambient i els recursos naturals la mercantil Escal UGS en la persona del seu representant legal, així com en diversos membres del Consell d'Administració de l'adjudicatària. En concret, imputa el president d'Escal UGS, Recaredo del Potro Gómez, el vicepresident Mohamed Jafar Khan, el conseller delegat José Luis Martínez Dalmau i els consellers Harold Philip Gordon, José Alfonso Nevera García, Juan Cristóbal González Biedmayer, Ramón Jiménez Serrano i Óscar Manuel Junta Toledo. I de les qüestions mediambientals anem en aquesta protesta, en aquestes tallades simultànies de la Nacional 340 que aquesta tarda a les 6 i quart hi haurà a l'altura d'Alcanar i l'Ametlla de Mar. Les federacions, associacions de veïns d'Amposta i Tortosa demanen als alcaldes d'ampliar els talls setmanals i afegir el tall de l'Ametlla al que ja hi havia previst a Alcanar. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
Aquesta tarda, entre un quart de set i les set, es produirà el segon dels talls de carretera convocats per les associacions de veïns d'Amposta i Tortosa en protesta per l'alta sinistralitat de la Nacional 340 al seu pas per les Terres de l'Ebre. Amb el suport dels alcaldes de la zona, aquest segon tall, però, tindrà una particularitat, que es farà de forma simultània en els dos extrems del tram ebrenc, a Alcanar com la setmana passada i en aquesta ocasió a l'alçada de l'Ametlla de Mar. Jordi Gasani, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
També han cregut convenient que es faiga a la mateixa vegada també a l'alçada de la Cala, a l'alçada de l'Ametlla de Mar, prop doncs, de l'entrada de lo que és lo polígon per l'accés de la Nacional 340. Aprofitar ja per convocar a tots els veïns i amb la necessitat que tenim de que se'ns escolti.
Els punts on es produiran els talls són el quilòmetre 1058 a l'alçada d'Alcanar i el 1113 a l'alçada de l'Ametlla de Mar. Els talls duraran 45 minuts.
Gràcies, Francesc. I al fil d'aquesta qüestió, només un apunt, i és que continua el degoteig i la sinistralitat a la Nacional 340. Ahir a la tarda, sobre les 7, tres persones van resultar ferides de gravetat en un brutal xoc ocorregut a la 340 al terme municipal de Vinaròs, concretament a l'altura del quilòmetre 1048. El sinistre es va produir cap a les 7:05 de la tarda per causes que encara s'investiguen. Dos camions articulats i un turisme es van veure implicats en una col·lisió frontal. Com a conseqüència del brutal impacte, els conductors dels tres vehicles en van resultar ferits greus i els bombers van haver de treballar per excarcerar-los dels vehicles. Ràpidament, els ferits van ser traslladats a l'Hospital de Vinaròs per ser atesos per facultatius. Els ferits són un home de 26 anys que conduïa el turisme i natural de Benicarló, un altre home de 58 anys, natural de Santander, i un tercer de 53 anys d'edat i veí de Còrdoba.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Parlem de l'artista en postí Manel Margalef, que exposa al Centre d'Art Lopati de les Terres de l'Ebre, a la capital del Montsià, l'exposició Subversió, una mostra crítica sobre la bombolla immobiliària. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Un dels referents artístics més importants de les Terres de l'Ebre, l'artista en postí Manel Margalef, exposarà la seva obra Subversió, una revisió crítica sobre la deriva de la bombolla immobiliària. La mostra és de gran format i s'inaugurarà al Centre d'Art Lopati d'Amposta i estarà exposada durant 3 mesos. El propi Manel Margalef ens explicava el perquè d'aquesta exposició, assegurant que es tracta d'una combinació, una reconducció del projecte presentat fa 7 anys a Tarragona en el context de l'opulència immobiliària del moment. Així ho explicava.
A partir d'aquí és obvi que nosaltres, aquest espírit que pot manifestar una certa decadència a nivell visual, a nivell estètic, és contradictòria també a nivell conceptual, és a dir, no podem obviar que ens movem en uns canvis constants, en una societat molt promoguda pels poders fàctics econòmics, però també visuals, etc.
Margalef combina mobles, entubats, frontisses, enrocades, animals dissecats o projeccions com a elements alegòrics i explicatius d'aquest nou escenari social.
I en clau d'agenda continuem destacant ara que aquest cap de setmana el municipi de Godall organitza les 7es jornades culturals. La presentació del llibre El Montsià de Bàrbara i Jaume, l'obra de teatre Adrià, un torero català, o l'entrega dels Premis La Serra, els millors actes taurins de les passades festes majors, són alguns dels actes més destacats d'aquestes jornades. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
El propi dissabte Godall encetarà un cap de setmana dedicat a la cultura amb un seguit d'activitats diverses on es fa necessària sobretot la participació ciutadana. Es tracta de la 7a edició de les jornades culturals que, amb la complicitat de l'Ajuntament de Godall, organitza l'Associació Cultural i Taurina Serra de Godall. El seu president, Santi Albiol, ens parlava de la principal novetat que inclouran enguany les jornades. Es tracta del lliurament dels premis a les diferents activitats taurines que van tenir lloc enguany a les tardes de bous de les festes majors del municipi que, per primer cop, incloïen la participació de diverses ramaderies.
La diferència respecte a 3 anys serà això, no? Enguany, l'entrega dels premis a les diferents activitats taurines que hem tingut enguany a les festes majors, perquè a Godall enguany per primera vegada han participat més d'una ganaderia, i llavors això és el que volem premiar enguany dintre de les culturals, no? Tindre un reconeixement a diferents categorietes de premis i poder-ho fer entregar lo mateix dins de la programació de jornades culturals. No ho havíem fet mai, serà una cosa novedosa i intentarem sobre el que vam veure, el que va passar a la plaça de Bous, aquestes festes passades, introduir-ho en l'entrega dels premis dins les jornades culturals.
Les jornades començaran el dissabte amb un torneig de tenis taula i un concurs de guinyota. També es farà la presentació del llibre El Montsià de Bàrbara i Jaume, un sopar popular, bingo, i per acabar, la companyia de teatre Terra Baixa d'Amposta representarà l'obra Adrià, un torero català. Com subratllava el mateix Albiol, una obra divertida que al mateix temps desenvolupa una temàtica molt propera a l'entitat organitzadora de les jornades.
I un dels actes que més participació té a Godall, la gent agrada moltíssim i any rere any ho han vingut organitzant, que és la nit del teatre. En aquest cas, a càrrec novament del grup Terra Baixa d'Amposta, que ens oferiran l'obra de teatre Adrià, un torero català. Una penya taurina organitza les jornades culturals i, a més, hem tingut la sort de poder tindre una obra que estan representant avui per avui, que es diu així, no? Adrià, un torero català. I l'any passat ja vam vindre amb una altra obra que va agradar moltíssim, i enguany, bueno, quan vam veure i vam donar la possibilitat de que estàvem portant en representant aquesta obra, doncs no ens ho vam pensar, vam dir endavant, no? I aviam, que ens van dir que ens han dit que és distreta, que és de rissa en certs moments, i per tant pot estar bé.
El diumenge les activitats iniciaran a les 5:30 de la tarda amb la conferència La cria i selecció del bou de Lídia, a càrrec de Daniel Ramos, que és l'únic ramader inscrit a la Unió de Criadors de Toros de Lídia. S'aprofitarà per fer un repàs a la temporada taurina al territori i, per acabar, es farà el lliurament de premis taurins esmentat anteriorment, acabant amb una carretilla amb bou capllaçat i carretó embolat per als més joves.
L'Agenda Ebre, un espai per descobrir les activitats culturals dels nostres pobles. Exposicions, teatre, música, fires, cultura, festa, tradició... Els protagonistes te ho expliquen cada divendres a les 7:30 de la tarda a Agenda Ebre. Agenda Ebre, un espai que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractem avui qüestions esportives. Parlem de la participació del Club Patí l'Aldea al Mundial de Patinatge Artístic celebrat a la ciutat colombiana de Cali. A la modalitat de show petit, el Club Patí l'Aldea es va posicionar en sisè lloc amb el seu programa Crash, una gran coreografia de la mà de l'entrenador Manel Villarroya. El primer lloc d'aquesta modalitat va estar per Division amb Sevilla 1820, el segon lloc per a Roma Roller Team amb The Academy Awards i el tercer lloc va ser per a l'equip brasiler CRSG amb Arabian Nights. Amb aquest campionat acaba la temporada de patinatge artístic. Des del Club Patí l'Aldea esperen que l'any que ve els equips tarragonins puguen estar competint al Mundial que es disputarà a la ciutat italiana de Novara. I encara parlant de qüestions i actualitat relacionada amb el Club Patí l'Aldea, hem de dir també que el passat cap de setmana es disputava el Campionat de Catalunya a l'Evi, a les instal·lacions del Club Patí Aldover. La patinadora del Club Patí l'Aldea, Anouk Vizcarro, va aconseguir una sexta posició, quedant així classificada per al Campionat d'Espanya a l'Evi, que es disputarà els propers dies 23 i 24 d'octubre a Valladolid. El podi va estar format per Aina Martín, del Club Patí Parets, en primer lloc, Aina Lafuente, del Patí Ripollet, en segon lloc, i en tercer lloc, Sara Ortiz, del Patí Mataró. I encara en actualitat esportiva hem de viatjar novament cap a Amposta, en este cas per parlar de taekwondo, perquè Genís Gisbert i Cristian Ferrer es van penjar les medalles d'or i plata respectivament al campionat estatal de taekwondo disputat a Alacant, unes classificacions i unes medalles que els donen el dret a la participació directa al campionat europeu que aquest mes es disputarà a Letònia. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Nou èxit per als taekwondistes ampostins després d'haver participat amb la selecció catalana en l'estatal per comunitats d'autonomies disputat a Alacant, on Catalunya fou la primera classificada masculina i segona en la general. De fet, Genís Gisbert, de l'Alfaro Amposta, va aconseguir pujar al més alt del podi aconseguint l'or i assegurant-se una plaça per a en aquest europeu que se celebrarà aquest mes d'octubre a Letònia. També el taekwondista ampostí Cristian Ferrer, de 63 quilos, es va col·locar la plata realitzant també una magnífica actuació. Així doncs, aquests dos taekwondistes ampostins varen firmar bones actuacions a Alacant i els permetrà anar ara a Letònia.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I a la tarda, creixement de núvols i de fins i tot núvols convectius que acabaran donant alguns ruixats o algunes tempestes. Per tant, doncs, aquesta tarda les precipitacions reapareixeran al Pirineu i en forma de ruixats o alguna tempesta també en molts punts de l'interior de les comarques de Barcelona, Girona i del nord de Lleida. Però en general hi haurà moltes estones amb sol, això farà que les temperatures màximes siguin més altes, que l'ambient sigui més suau a migdia. I atenció a la ressaca El mar encara força mogut en tot el litoral català fruit del temporal d'ahir. Potser encara algun ruixat, alguna tempesta cap al nord de l'arxipèlag Balear, però la tendència serà que es vagin obrint clarianes per ponent i des del sud en totes les zones, i això farà que les temperatures pugin. Però també la mar molt alterada, encara amb onades que superaran els 4 metres d'alçada en tots els sectors marítims. I els pròxims dies, potser divendres i fins i tot la tarda de dissabte, poden haver-hi alguns ruixats, però la tendència serà que cada vegada hi hagi més sol i que les temperatures pugin. A partir de diumenge, l'ambient tornarà a fer-se més càlid. De dilluns a dijous de la setmana vinent, sembla que fins i tot tornarà a fer calor.
Com és habitual, i un dia més, amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final a l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, dijous 1 d'octubre, temps d'actualitat, un dia més presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.